Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts a una nova edició del programa Blau Marí. Una salutació molt cordial, una abraçada d'un servidor, Francesc Callau. Els que seguiu el programa ja sabeu que dedicarem els pròxims minuts a l'àmbit de la mar, i els que no ho feu habitualment, doncs que sapigueu que aquest és un espai radiofònic dedicat a la gent de la mar i a totes les seves activitats, des de l'àmbit pesquer, professional, de l'esport nàutic, de l'esbarjo, de les infraestructures, dels equipaments, de tot allò que té a veure amb la relació de Catalunya, els catalans i el mar. Avui dedicarem la primera part del nostre programa a parlar de la pesquera del Llagostí a la mar del Delta de l'Ebre. Ho farem amb l'Eusebi Rosales, president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argento i el Rafael Martí, els nostres col·laboradors, ens parlaran de la cornera. I també ens explicaran com preparar de manera fàcil i econòmica una truita de gambes. A l'acordió del Grumet seran Miss Fru, qui ens interpretaran Memòria de peix. I a Panorama Nàutic avui tindrem el luxe de comptar amb nosaltres amb l'Àlex Sapella, el guanyador de la ruta del rom en solitari. A Plankton, l'ostra serà la protagonista amb l'Aurora Requena. I el Jau Almanel de Ramon parla des del Museu de l'Ebre amb el biòleg Albert Luque. Ell ens parlarà de la fauna piscícola del riu Ebre. És el contingut del nostre Blau Marí d'avui, ja el número 161. Us invitem a pujar a bord.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui al Blau Marí, com en tantes altres ocasions, hem parlat de la gamba i de la pesqueria de la gamba en zones com Palamós, Roses, Blanes, hi ha molts indrets com Vilanova i la Geltrú, per exemple. Avui voldríem parlar d'una altra espècie, del llagostí. I quan parlem de llagostí, evidentment que si hi ha un lloc on se'ns va en seguida el pensament és a Sant Carles de la Ràpita. Avui hem convidat a parlar en aquest programa el president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, Eusebi Rosales. Senyor Rosales, benvingut al Blau Marí, què tal?
Hola, bona tarda.
Comentàvem això, que a segons quines zones la gent pues els tenim identificats amb la gamba, però a la Ràpita, a Sant Carles de la Ràpita i tota aquesta zona la tenim identificada com un lloc on la pesqueria del llagostí és important, no?
Sí, ells tenen gamba perquè tenen molt més fons i aquí per la plataforma del Taiga, del Delta de l'Ebre, doncs és una zona molt rica en llagostí.
Però per què s'agafa més llagostí en aquesta zona que en altres llocs?
Perquè normalment el llagostí mort més aterrat, i aquí en l'arena, en la plataforma que tenim, tant de planasso, doncs és una zona idònia per al llagostí. Bon, anem ja una miqueta des de Vinaròs, les cases, la Ràpita, l'Ampolla, i com a molt la Mella de Mar.
És a dir, que aquesta seria la zona on millor es reproduiria i on millors diguéssim que propietats té la zona per a poder capturar el llangostí, no? És a dir, a altres zones de Catalunya no hi ha aquesta plana del Taica, és a dir, no hi ha aquesta plataforma amb poca profunditat i per tant no seria adequada per a pescar el llagostí, tot i que els que no són de l'ofici, gamba i llagostí podria aparèixer que són de la mateixa família, doncs.
Sí, ells, per exemple, quan surten de port ja tenen molta aigua, aquí per agarrar aigua has de navegar molt de rato, sí que la mella i natros Hi ha barques que tenim que naveguen molt de rato i poden anar allí fora als Clots a Garragamba, però aquí, per la zona i la característica del terreno, és més propens al llangostí que no a la gamba.
Llavors, podem parlar en xifres, per exemple, del cap de l'any o d'una temporada, quanta quantitat de llagostí es pot agafar en un port com Sant Carles de la Ràpita, que és un dels ports més importants de Catalunya i que també és un dels ports que més barques té que es poden dedicar a aquesta pesquera?
Però mira, nosaltres tenim tres pesqueries, que d'estiu una garra en els del Trasmall, llavors tenim barques del Rastell que també n'agarren i les barques de bou. A veure, nosaltres mos varia molt segons les anyades, el temps que fa. Els tràngols són molt propicis, els anys que tenim més tràngol sí que és veritat que com més tràngol hi ha, més llangostí s'agarra. Suposo que és igual que un altre peix, que suposo que hi ha anyades, però nosaltres ens anem ratllant. Hem tingut anys de 40 tones i enguany, per exemple, com l'any passat vam arribar, ne vam fer 30, sí que ne portàvem uns 20 durant l'any i el mes de novembre vam fer tràngol de llevant i el mes de desembre, i llavors quasi vam doblar, ne vam fer 14 o 15 tonelades en aquests dos mesos, i enguany també este mes i l'altre n'hem agarrat una mica perquè hi ha hagut una mica de tràngol, i no obstant hem portat 24 o 25 mil quilos i suposo que m'ho anirem altra vegada sobre els damunt dels 30. 30 tonelades quasi tots els anys les fem.
A la zona de Palamós, des de fa anys que s'està fent una feina molt important a l'hora de fer marca amb la gamba de Palamós, de capturar una gamba en unes mesures determinades, de tenir cura de pesqueries, de tenir cura de caladors, de tenir una presentació adequada quan es ven a llotja. Això s'ha pensat mai de fer amb el llagostí?
A veure, la gamba té un preu diferent del llangostí. Sí que Palomar ha fet un pla de gestió de la gamba i llavors després la promociona molt. Nosaltres, a veure, les promocionem, però a nivell de diades d'aquí i de nom, perquè sí que és veritat que sempre se parla del llangostí de Vinaròs, del llangostí de Vinaròs, perquè ells van a començar antes a promocionar-lo, però, a veure, a Vinaròs, jo crec que deuen anar per menys de la meitat de nosaltres, de llangostins els que capturen. Nosaltres sí que ara fa uns anys, si seguíssim fent les diades, se promociona molt el llangostí a nivell d'aquí, de territori.
Hi ha algun tipus d'acord, hi ha algun tipus de base a l'hora de presentar el llagostí d'una mida determinada, agafat d'una manera determinada, de procurar no agafar llagostí petit, de procurar incrementar el valor afegit d'este llagostí quan es ven a llotja o quan se serveix gastronòmicament als restaurants? És a dir, per tenir un llagostí uniforme, allò de dir aquest és el llagostí que s'agafa a la Costa de l'Ebre o a Sant Carles de la Ràpita, per exemple?
Saps què passa? Que durant l'any varia molt el llagostí. Per exemple, quan arribem en aquest temps...
Això no passa a la gamba.
Això, la gamba, suposo que tot l'any... A veure, ells també fan dos o tres tries. Tres tries, me pareix que fan menuda, mitjana i grossa. A veure, el llangostí que fem... Fem dos tries nosaltres aquí. El que passa que sí que és veritat que el llangostí varia molt. Perquè, per exemple, el llangostí que s'agarra al mes de juny és molt gros... Per exemple, 35-40 peces fan quilo, i llavors realment el llangostí quan està bo, molt bo, és llavors perquè està obat i és llangostí molt gros. I de minut llavors no agarres. Sin embargo, quan arribes en aquest temps, sí que agarres, fas dos tries, el que és no, tota la vida s'ha dit mico, i el llangostí, que mitjanet i gros, lo poses quasi tot junt. I llavors quan arriba aquest temps, nosaltres ens trobem que, a veure, ne fas molt poc de menut, perquè el llangostí és de mitjà per amunt, però pues sí que, per exemple, si portes 40 o 50 quilos de llangostí, ne portes 10 de l'altre. Però sí que hi ha diferència durant l'any del tamany del llangostí.
El preu es manté igual més o menys durant tot l'any?
No. Quan arribem a les fetges que t'he dit, com n'hi ha menys, va de 25 euros a 30, com van a la Sàcia, quan nosaltres estem parats. I quan arribaran aquest temps, com quan agarres molt, pues, per supost, pues baixa el preu. Enguany mos està mantenent perquè no n'hi ha tant igual com l'any passat, i l'estem venent sobre 20 euros, 25, 21. La setmana passada van anar en divendres, en dijous a 32, vull dir, perquè n'hi ha menys, però quan ne traus 4, pues, per supost, llavors és el mercat, vull dir, quan n'hi ha un 4 peixos en si de baixa.
Comentava vostè que a la zona del nord s'estan duent a terme plans de gestió per impulsar, per millorar, per mantenir, per cuidar, per tenir cura dels caladors de la gamba. Això aquestes mesures s'han plantejat en algun moment determinat en aquesta zona del Delta de l'Ebre o zona de ports del nord de Castelló o del sud de la província de Tarragona?
A veure, ara la comunitat el que exigeix és a pesqueries determinades fer plans de gestió. Palomós és l'únic de Lidl que ha fet un pla de gestió de la gamba i està en ell. Vull dir, han fet reunions, han anat, ha baixat gent de Madrid i tal, vull dir, van fer uns plans de gestió de complir requisitos. Llavors, clar, el caladero de Palomós no és solament de Palomós. Vull dir, també pesquen altres barques. Pot pescar roses, pot pescar blanes. Sí que aquí, per exemple, allà dalt s'ha fet el pla de gestió del Sonso i aquí baix estem en el pla de gestió de l'Angula i el pla de gestió de la Tallarina. I llavors, el que va exigint les pesqueries són la comunitat que exigeix plans de gestió.
Per tant, no es descarta que un dia o altre, lo millor amb el llagostí es pugui fer alguna cosa.
Per supost, vull dir, tal com va tot, doncs arribaran pesqueries determinades, com s'arribarà a fer pla de gestió del pop, se pot fer pla de gestió del llangostí, vull dir, sí, tal com anem encaminats que demana la política de la PPC, la política pesquera comunitària, és anar fent plans de gestió.
Escolti una cosa, en la seva qualitat de president de la Federació Territorials de Cofradies de Pescadors de Tarragona, voldríem que ens donés l'opinió respecte a unes declaracions que va fer ara un parell de setmanes o tres en aquest mateix programa el director general de Pesca i Afers Marítims, el senyor Jordi Ciuraneta, que es queixava, també junt amb el conseller Pelegrí, d'aquest impuls a la recentralització de competències que està fent el govern de l'Estat, el govern espanyol, respecte a competències com el tema de les aturades biològiques o el tema del desmantellament de vaixells, que fins ara o en aquests darrers anys tenia la Generalitat de Catalunya. Quina és la seva opinió al respecte?
A veure, doncs que centralment cada vegada anem pitjor i t'explicaré un momentet per què. A veure, tots els diners que envia la Comunitat Europea pel reparto d'Espanya, enguany el govern central, per aquests pròxims 5 anys, me pareix que, si no te dic les xifres, són sobre uns 1.100 milions d'euros, s'ha quedat 400 milions d'aquests 1.100 milions. Llavors, el rest ho ha repartit en les comunitats. Per supost, Catalunya no és de les més beneficiades. Llavors, enguany, dins d'aquest paquet que van vedes i, o sigui, parelles biològiques i parelles definitives, que normalment ho portava la comunitat, sigui la valenciana, sigui l'andalusa, sigui la catalana, enguany la potestat de les parelles definitives i dels paros biològics se ho ha quedat el govern central. Llavors, en què ens trobem? Que si el govern central no posa com a mínim un 20% per a les parades biològiques, la Generalitat no pot posar res perquè si no, no es poden fer. O sigui, estem pendents de que el govern central posi un 20% per a les vedes perquè es puguen fer per a les parades biològiques. I llavors s'ha quedat el que és el tema de desguasses o parades definitives. Llavors, a veure, no veiem forma de ser perquè tot el meneo de papeleos i barques i tot se'n cuidava la comunitat pertinent i ara mos tocarà a parlar amb Madrid i si me les deixa fer o està en ello o no està en ello. Nosaltres tenim l'apoyo de igual del conseller que del director. Esta setmana en País es va enviar un escrit a Madrid que el va fer arribar al director perquè mos enviessin este 20% per poder fer veres, perquè si el govern central no mos paga un 20% no se'n poden fer.
La de l'encerclament, jo no sé com estarà, però en teoria hauríem d'estar al límit, no?
No estan al límit. Paren me País que el 19 d'este mes sense saber res. El que passa que, bueno, el sector és un sector, però per lo menos la província de Tarragona, que puc parlar jo, la província de Tarragona porta 23 anys fent vedes i té una cultura en la veda. La gent, com a cultura que té en la veda, s'ha fet conscient de que si no s'han vedes per a cuidar el recurs. La gent això ho té clar. I llavors, a veure, ja teníem muntat aquest sistema de fer les vedes en uns ajuts, petits ajuts, que vam començar en la comunitat en un 100% i hem anat amarrant en cada vegada menys, però la gent, com és conscient de fer la veda per aguardar el recurs, doncs la gent no diu res, però a veure, la gent és conscient de que s'ha de fer veda i si envien uns diners al govern central per a fer veda que el govern central repartia les comunitats i ara té l'exclusivitat el govern central, jo crec que havia de posar la seva part per pagar vedes perquè és bo pel recurs i és bo pels pescadors.
Clar. Però de moment encara no se sap res a 15 dies o a pocs dies de començar aquesta aturada.
No, de moment no sabem res.
Senyor Rosales, ne seguirem parlant. Moltes gràcies per les vostres opinions.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
És el moment de parlar de la tradició pesquera i, com sempre, els nostres dos col·laboradors, Joan Argentó i Rafael Martí, els tenim aquí ja disposats per a fer-ho. Rafael, Joan, què tal? Com estem?
Molt bé.
Avui, de què ens parlareu? Quin art ens descriureu?
Pues avui començarem per la cornera.
La cornera?
Sí, encara és.
Què és la cornera?
S'ha usat tota la vida, anys, usant-se encara, doncs encara la fem anar. La cornera és un aparell de sàrcia, abans se feia d'aros de matèria i ara doncs, se fa o de ferro o inoxidable. Quasi bé tothom ho porta inoxidable, ja.
Però és una part de sàrcia, sí, en quina forma?
Com un barret.
Com si fos una...
Com un barret al revés.
Com si fos una nansa d'aquelles,
sí, no,
antigues.
Un barret,
és un plat.
Un barret?
Sí.
Una gorra de militar tombada al revés, no?
Molt bé.
De marino.
Perfecte. Ara ho
entenc. Gran, tombat al revés.
Tombat al revés.
Sí, i dins poses, solen posar pues, les que tenim, una boga o un peix, el que tingues.
I llavors això, molt bé. I llavors sí, una vegada
tens
les que dins...
Sí, i pel costat com que fa una rampa, el barret li fa una pujadeta, quan cau dins del barret, dins del clot,
després ja no pot sortir.
Clar, no pot sortir.
I
pujar és fàcil.
I estar tant escala o a on se col·loca?
Això normalment sempre ho calem al net, a pesar que a l'arena, no?
A l'arena.
A pesar que si hi ha alga, doncs com ara aquí a la Mar Nostra, a la punta del mar, també s'engafen. Si cales una miqueta d'algueta, també agafes corna d'alga. És una miqueta més forta que la de l'arena. Però principalment se cala a l'arena.
Per tant, és un art de xarxa,
sí,
no?
Sí,
que s'obri amb aros a l'interior per a que no es quedi tancat. No,
no es queda mai tancat, no? Això porta una corda.
No, és un palangre.
És igual que un palangre.
És dos circunferències. Uns 40, la de baix té uns 40 centímetres de circunferència, en acaben d'haver una altra dalt soldada en unes varilletes que en aquella deu tindre 30.
I va tot forrat de sàrcia.
I acabat això se forra de sàrcia.
Fa una pujada dolça, una pujada com una rampa, i però quan cau dins, llavors no pot sortir. És el que t'he dit al començament, si tomes un barret de cap per avall i poses una xarxa perquè pugui pujar fàcil quan cau dins.
I això es deixa calat normalment a la sorra?
Sí, això es porta una corda, que és un palangre.
Molt bé.
El que més de posar arms, doncs hi ha corneres.
Hi ha corneres, molt
bé. I cada 5 o 6 braces, un 12, un 10-12 metres, poses una panereta d'estes.
Per a la gent que no està habituada a parlar d'aquestes espècies, la corna és un caragol de mar.
Sí, i s'agafen altres caragols.
I s'agafen altres tipus de caragol.
Sí, també.
Caragol punxenc, no? O caragol de punxa.
Hi ha un altre tipus de caragolet que pareix este caragol de terra, però més menudet. Sí.
Avui mos quedem amb la cornera, que sí, ja és prou...
Que es diu cornera.
Que es diu cornera per aquest aspecte, i és prou curiós, no?, la manera de funcionar el tema. Rafael, Joan, moltíssimes gràcies. Ja, mos veiem ara parlant del ranxo.
El ranxo a bord.
Bé, hem fet aquesta petita pausa i ja vos heu posat lo davantal, Joan i Rafael. Sí, no?
Ja estem preparats.
Ja esteu preparats.
Sí, la paella a l'oli.
Què mos preparareu avui?
Avui farem una truiteta de gambes.
Truita de gambes? Sí.
Explica, no gambes roja, perquè seria...
Bueno,
seria massa car i altre...
Sí. Roja per a fer truita.
Per a fer truita
no. Seria bona, el que passa és que...
De gambes n'hi ha de moltes classes. Farem
la part de
una truita d'una gamba comú, així, sí. Que no és molt...
Que no siga massa cara i que no es pugui desaprofitar.
És un menjar econòmic i ràpid. I també es pot dir que n'hi ha que molts puestos que les venen arreglades, peladetes i tot, hi ha molts de puestos.
Molt bé.
Vull dir que pots comprant per a dos persones, per a dos, tres persones.
Per a dos, tres persones, molt bé, vinga.
Però nosaltres la fem de gamba del terreno i fresca.
Molt bé, de gamba del litoral, de gamba catalana.
Si podem, col el peix com més fres millor.
Perfecte, vinga.
Si és de llonja no cal...
Quanta gamba necessitarem?
Doncs agafarem 200 grams de gamba o 250 grams per a tres persones.
Patirem gana.
Rafael sempre diu que patirem gana.
Home, 250 grams per a tres persones.
És que anem a fer una truita de gamba.
És que hem de posar els ous, no?
Anem a fer una truita, sí, posarem... Per a tres persones, quatre ous. O per a dos. Dos o tres, quatre ouets.
Quatre ous, 250 grams
de gambeta pelades, potser. Si no comprem, pues,
com si pot ser?
Un quart de quilo per a pelar i la pelem l'altre.
Molt bé.
Se pot fer fàcil, això. Vale, pues agafarem, posem una miqueta d'oli a la paella i frigirem una miqueta la gamba.
Però una passadeta, no gaire.
Una miqueta, si s'ofrigit una miqueta. Després agafarem, traurem la gamba i l'oli. Perquè per la gamba hem de posar una miqueta més d'oli, per la truita ni necessitem menys.
Menys.
I serem molt poquet oli, del que hem pres la gamba, menys de la meitat, no?
Molt bé.
Batrem els ous i tornem a
ficar la gamba dins, que l'hagués una miqueta de sal dins dels ous.
Salada, o tot salem a la truita, és el mateix. La sala posarem els ous o la gamba, és el mateix això. Batem ben batetats els ous i tirarem els ous a la gambeta que tenim a la paella, que està sofregida una miqueta abans, eh? Però molt poquet. No passar-se perquè la gamba, pues, pràcticament crua és bona.
Sí, però mos ofegarem, si no la peles.
No, què vol dir pelar?
No.
Sí, primer ja hem dit que l'havíem de pelar. Ha dit 250 grams pelada, sí. Un quart de quilo sense pelar, allò per treure-li la crosta.
Vale. Ja està, i farem a truita normal i corrent, vull dir que l'anirem sacsant a poquet de la paella que no s'enganxa, tomba i tomba, quan estigui ja ben consistent, que la truita estigui feta, doncs cap a farà.
No li posarem res més, eh? Gamba i ou. No li posarem ni ceba, ni all, ni res. Gambes i ou.
I ous.
Pues molt bé, pues...
I com més fresca, millor.
I com més fresca, millor. Pues bueno, ja tenim aquí la truiteta, que això es fa en un 3 i no res.
Sí.
Se fa un 3 i no res.
Econòmic.
Costa més pelar-la que tot.
Pues mos anem a mitjar esta truita de gambes, a veure com està, i mos veiem en el pròxim programa. Vinga, que vaig a veure.
L'acordió del grumet.
És el moment d'escoltar el Blau Marí, els Miss Fru i aquesta memòria de peix.
Aigua era porquitrà, pico el vidre amb talat, bombolles d'aire destil·lat.
Panorama Nàutic.
Avui al Blau Marí tenim el plaer, tenim l'honor de rebre a l'Àlex Pella, que és guanyador de la Ruta del Rom d'aquesta edició 2014 en la classe Clash 40, que després de 16 dies, 17 hores, 48 minuts, 8 segons, pues va arribar al primer, al final d'aquesta prova a Guadalupe, després d'haver sortit pues, del port francès de Saint-Malo. Clar, això són xifres que poden parèixer anecdòtiques, a no ser que, com a l'Àlex, pues, les hagis viscut en pròpia car. Àlex, benvingut al Blau Marí, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. La veritat és que una mica aterrat, vaig aterrar de París, estic a Barcelona ara, i bueno, porto uns dies que tots són felicitacions i entrevistes, i vaig d'un costat a l'altre. A vegades una mica cansat, però molt, molt content i molt content per aquest reconeixement, no? Que és molt important per mi.
En primer lloc, felicitats, perquè te les mereixes. I suposo que te n'han donat moltes, però després d'un esforç tan gran, que no és només el d'aquesta cursa, sinó que és el de tota una trajectòria, pues, sempre són benvingudes, no?
Sí, així és. La veritat és que, bueno, jo porto ara més de 10 anys fent aquesta activitat. Vaig començar amb el Mini, que és el barco petit de la sèrie de les regates oceàniques. Vaig fer dos podis amb dues edicions de la Mini Transat, amb una victòria d'etapa, o sigui que ja la categoria petita em va anar molt bé. I ara porto 15 anys que no he parat. Els últims anys hem passat, vaig estar també amb els trimarans, maxi trimarans oceànics, corrent regates de volta a Europa. També vaig fer el projecte de la pel·lícula de la Vendée Globe, que és una cosa diferent a la competició, però també un projecte apassionant. I la veritat és que no he parat i he anat encadenant projectes. I, bueno, he arribat ara amb aquesta Ruta del Rom, sembla que és la meva cumbre, però espero que no s'acabi aquí.
Comentàvem que són 16 dies, 17 hores, 48 minuts, 8 segons, però que és molt diferent explicar-ho com ho faig jo ara, no com a proesa o com a fita, haver-ho viscut en solitari i en pròpia car, no?
Sí, sí, la veritat és que, bueno, a veure, aquestes regates en solitari, potser abans tenien un aire més romàntic, ho tenen encara, perquè no deixen ser grans aventures, però que nosaltres a les regates, bueno, per disputar aquestes regates i venir per anar a guanyar-les, aquesta és una preparació tècnica molt, molt, molt forta, i a regates hi ha un ritme molt fort de competició, no? A part del fet de navegar en solitari, que vas desgastant molt, i el tema de l'estrès de la competició. Bueno, i no pares, és que no pares. Jo, pues, mira, per el tema de la son, que m'han preguntat molt, jo crec que dormim unes 3 hores a cada 24, aquests 16 dies, amb franges de 40 minuts. I bueno, és un ritme molt, molt fort, però també t'ajuda el fet d'estar davant, perquè vas molt motivat, i vas mantenir aquest ritme, no? I jo el que he de dir, que sempre estic dient, i el que he viscut és que, bueno, amb el 80% d'aquesta regata és en preparació, es passa abans la regata és l'examen final, i a mi jo he tingut problemes, però petits problemes que he anat resolvent, i tot m'ha anat molt bé, molt de cara, he anat molt còmode, molt content, i això al final paga, perquè quan tens un petit problema, si tu estàs en positiu i amb ganes, ho superes molt fàcil, i això m'ha ajudat moltíssim.
Et va ajudar el fet de... que és, clar, ara no sabria què dir-te, si és millor posar-te com tu líder a partir de la 7a jornada de regata o esperar al final, és a dir, l'estrès d'anar davant i intentar que no t'avancin, o la il·lusió perquè vas al darrere i intentar avançar els del davant. Clar, això no...
Sí, sí, la veritat és que, bueno, és una bona pregunta, t'entenc, la pregunta. A vegades és difícil quan, això, quan vens darrere i et poses primer, perquè tu sempre estàs mirant de davant, i clar, de fet, de mirar davant a la mirada darrere hi ha una mica fa una mica de sensació de vèrtic, a vegades, no? I com tu més dius, el 7è dia ja anava primer, i encara van quedar 2.500 milles. Però, bueno, jo estava molt concentrat en la regata, amb la meteo, amb les trajectòries, amb els rivals, molt, molt concentrat amb els reglatges del barco. Veia que anava, que quan atacava, quan posava molt d'atac, treia diferència, i això dona molt de moral perquè tot va bé. I, bueno, no vaig intentar fer la meva regata, no? Evidentment, vigilava els altres, però a nivell d'estratègia i de posicionament, intento fer la meva regata per després entendre els teus errors, no? No marcar una mica a vegades quan toca, però si no, fer la teva regata. I si em va ajudar o no, pues, home, jo sempre dic que és millor estar davant, perquè si després tens un problema i agafar diferència, o tens un problema que et retenen milles, pues, tinc una mica un coixí, no? De fet, al final de la regata jo vaig jugar una mica amb aquest coixí, jo vaig jugar una mica amb aquest coixí, de no apretar gaire, per respectar una mica les, perquè em respectin les amaries, no? Per no desgastar massa material.
És una regata mítica, la ruta del Rom, 3.542 milles, des de Saint Melo fins a Guadalupe. Ara fa poques setmanes, precisament en aquest programa, fèiem una entrevista amb la gent de la Fundació de la Barcelona World Race i han estat preparant una sèrie de cursos per preparar a la gent que té intenció de dedicar-se a aquest tipus d'activitat.
Sí, els barcos avui en dia són barcos moderns, el barco meu va tornar un barco de 2013, que són complexes perquè hi ha moltes coses, no? I quan vegades en solitari tu has de ser autosuficient i saber resoldre tot qualsevol problema i utilitzar tot el que tens al voltant. I has de saber pues, una mica de veles, de cabos, de composite per poder reparar, d'electricitat, d'electrònica, d'informàtica, de motor. I, bueno, tu has de ser autosuficient i jo sempre dic que nosaltres som uns xapucilles, no? Perquè sabem de tot i no sabem de res. I al final, tu la regata vas fent parxes a tot el que se't va trencant, però, bueno, són parxes per sortir del pas, no? I, bueno, és així és. La navegació un dia amb aquestes regates, els navegants són navegants polivalents, eh? I has de ser molt complet, sí, està clar. El tema del solitari, que això no ha passat en navegadors, però hi ha un tema més de gestió de son que és molt important i sempre navegues cansat, al final sempre navegues cansat. Jo sí que les comparacions que puc donar és com si carregues malament el mòbil, no? Al cap de 10 minuts estàs cansat una altra vegada. I has de jugar amb això, no? I jugar una mica amb el ritme de la regata, saber quan tu has d'apretar i quan si anticipar-te una mica i has de descansar abans per poder gestionar aquest moment en què tu ara no pots estar dormint i has d'estar sobre el barco. I una mica de gestió d'això. I després amb el tema físic, pues, evidentment, bueno, en 16 dies pues, donem per molt i bueno, a mi, per exemple, jo soc ros, ulls blaus, la pell meva no és molt bona i m'he de cuidar molt la pell perquè se'm llaga, em quedo pel sol, els ulls se'm rebenten amb la sal, bueno, i sempre pateixo d'això, dels ulls i de la pell. I t'has d'anar cuidant després, pues, evidentment, de no fer tonteries d'un cop o alguna cosa, bueno, pues, aquesta regata, pues, va haver un tripulant que es va retirar perquè es va trencar el braç. I sempre passen coses d'aquestes, perquè sí, però tu pots caure un cop o qualsevol cosa, no? I, bueno, pues, també ho hem de saber resoldre perquè estem sols, eh?
Comentàvem l'èxit, però també hem de comentar les dificultats. Tu vas afrontar aquesta prova sense patrocinadors, amb un vaixell que et van deixar, amb una part important del velamen, de les veles de segona mà. Jo no sé si després d'aquestes dificultats per afrontar amb la voluntat que tu tenies aquesta prova i després d'haver recollit el premi que et van donar el passat cap de setmana a París i tal, t'han sortit patrocinadors de tots els cantons.
Home, patrocinadors ara mateix no. El que sí que està clar que hem despertat molt d'interès, evidentment per la victòria, perquè sobta molt que un espanyol, un català, arribi a guanyar una regata d'aquest tipus. Una regata
a més, ets el primer espanyol, el primer català i el primer espanyol que ho aconsegueix, per tant.
Correcte. O sigui, que una regata amb 40 anys d'història, estem parlant d'una regata que la setmana de sortida van passar pel Pantalà 2.500.000 de persones, que el dia sortirien 300.000 persones a Sant Madó. Bueno, és un esdeveniment de primer de mundial, eh? I que, evidentment, que hi hagi un català, un espanyol, que guanyi una regata d'aquestes amb un barco 100% espanyol, disseny, construcció, posta a punt, tots els tècnics, les veles, és una cosa realment diferent del que estava passant fins ara, no? I, bueno, hem demostrat, primer, que som un grup, hi ha un grup aquí de gent molt bona, que té passió, perquè, evidentment, com tu has molt ben comentat, els mitjans que tenien eren limitats, això és un barco d'un armador privat que va posar els diners, i la resta, doncs, hi ha gent que ha anat cobrant la seva feina, però no amb sous reals, eh? I per més sous per poder pagar gastos, i això doncs, ha sigut una manera de mostrar que hi ha molta gent molt bona d'aquí i gent amb passió. I després l'altre, evidentment, arribar primer a una regata aquestes amb un barco en blanc, eh? Jo quan vaig arribar a Guadalupe no hi havia ningú que m'esperava, no tenia una samarreta, no tenia un calçotet, no tenia hotel, no tenia res, no tenia equip de terra. Avui en dia, qualsevol barco d'aquests pues, té 2-3 persones a terra. Quan arribes, pues, és l'equip de terra, et posen a punt el barco i està tot organitzat. aquí per falta de mitjans, pues no, jo no tenia això, no? Pues evidentment, pues això és una jo ho he vist ara a París, amb tota la gent que es dedica a això, sortir amb regata, amb una regata que estan amb velles velles tampoc és normal, amb aquest nivell, i bueno, pues jo, la gent que entén d'això, evidentment, em valora molt més el meu èxit, no?
I més, havent batut el rècord i ha arribat un dia abans que el rècord anterior.
Sí, a veure, jo és el que t'estic dient, jo hi tenia moltes ganes, tenia, estava convençut que podíem estar davant aquesta regata, tenia moltes ganes per com està la vela al nostre país, de demostrar que nosaltres som capaços d'estar davant, que aquí sempre es compra la tecnologia, es financia tripulacions de fora per fer regates aquí, i nosaltres podem estar al nivell, no només al nivell dels francesos, sinó per sobre, no? I ho hem demostrat, ha sigut potser una sorpresa per tothom, però nosaltres ha sigut una sorpresa estar davant de la gent de davant. Nosaltres pensàvem que estaríem amb el paquet de davant, però és que hem estat 120 milles davant del grup de davant, no? I això és una fita, no? Una cosa molt, molt gran.
Per al gran públic, suposo que el tema aquest de les regates transoceàniques l'hem viscut moltíssim amb aquesta pel·lícula que en aquests darrers anys s'ha vist a les pantalles de En solitari, del François Cruzet, en la que tot el currículum que té o dins del currículum de que tens, pues, també hi és el fet d'haver col·laborat, no? També?
Sí, bueno, col·laborat. Jo vaig estar 6 mesos treballant en aquest projecte. Va més enllà d'una col·laboració.
Sí. Però que,
va ser una feina intensa.
Ho dic perquè al gran públic ens arriba una mica, no?, de ja, les dificultats que sorgeixen sobre la marxa a partir una mica d'aquesta cursa, no? Perquè tots hem vist la Copa Amèrica, tal, tots l'hem seguit per la televisió, però al final, quan hi sou els navegants i el vaixell sols al mig de la mar, només ho sabeu vosaltres. En aquesta pel·lícula hem descobert una mica les dificultats que s'hi poden donar, no?
No, home, doncs m'alegro que aquesta feina, perquè jo he estat col·laborant 6 mesos amb aquest projecte, doncs per donar a conèixer la nostra i la meva activitat al gran públic. Que el cine és un format nou per a aquestes regates, perquè aquestes regates, almenys, el format és internet, o la tele poc, els diaris, però sobretot internet fa moltíssim, no? Perquè, per exemple, a la Ruta del Ron hi havia 350.000 persones jugant al joc virtual, i evidentment ara avui en dia, pues, des del telèfon, amb l'aplicació, pues, pots entrar dintre la regata. Però el cine és un format nou, i evidentment el tema d'aquesta pel·lícula, un projecte molt bo, amb un equip boníssim, va ser un treball intens, amb actors, tècnics, gent molt bona, molt reconeguda, amb un projecte ben portat. I, bueno, pues, que gràcies per participar en una pel·lícula, perquè jo hi vaig posar moltes hores i el resultat jo crec que també que estic d'acord que és molt bo.
Es compten entre els seus objectius, tu ens ho confirmaràs, el poder disputar precisament, pues, una regata com la Vendée Globe, no? Que és una volta al món en solitari, sense escales, per tant, és portar més enllà del que ja has fet aquesta activitat, no?
Bueno, evidentment és el meu objectiu, com anava en solitari, he explicat abans que jo vinc de la Mini Transat, que és la classe petita, el barco 6 metres i mig, en el qual ja vaig fer 2 podis i una vida d'etapa, també això sóc l'únic català i l'únic espanyol a haver-ho fet, ara amb el 40, que estigui amb la categoria intermitja, diguéssim, posicionament de la Ruta del Ron, amb el 60 jo he corregut regates a Volta al Món quan vam fer els Reis, que vam fer quarts, i ara el meu objectiu és tornar a l'IMOC al 60, amb regates en solitari, i evidentment la Vendée Globe, que és a Volta al Món, sense escales i sense assistència. És una regata de 90 dies a l'aigua i que es prepara normalment amb un any i mig en vista, no? I, bueno, jo estic en un moment esportiu molt bo dintre la meva carrera esportiva, i espero ara amb aquesta victòria de Ruta del Ron que això m'acabi d'ajudar per trobar el finançament per participar a la propera edició, que serà l'any 2016.
Àlex, moltíssimes gràcies per atendre'ns, novament felicitats i estarem aquí al darrere, i si no fa vent, bufarem nosaltres perquè t'ajudin en les teves activitats. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Molta sort.
Vale, adéu.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Donem la benvinguda a la nostra oceanògrafa per descobrir més coses i per conèixer més de prop alguna espècie marina. Avui, a qui coneixerem més de prop?
Avui a les ostres.
A les ostres?
Sí,
ostres. Avui coneixerem més les ostres, no?
Efectivament.
Pues vinga, anem a conèixer una mica més de les ostres. Vinga. Entrem en matèria.
Entrem en matèria. Doncs, bueno, com sempre, el nom científic, que no falti, en el cas, és, crec que és més facilet, és Ostrea edulis, que algun cop ja hem explicat que això de edulis vol dir que és, el llatí significa comestible. ¿Vale? Com, per exemple, les copinyes se diu Cerastoderma edulis, també. Així que aquest edulis ens dona una pista de que aquesta espècie es pot menjar. Tot i que molta de les espècies, de les ostres que nosaltres mengem, no és pas l'Ostrea edulis, sinó una altra espècie que es diu Crassostrea gigas, que és, per exemple, la que cultiven al delta de l'Ebre. No?
Que se'n diu ostra del delta o molts hi diuen ostró, no?
Molt bé.
Són diferents.
Són diferents. Nosaltres venim a parlar una miqueta de l'ostra que podem trobar-nos a l'aigua. No? Quan fem, ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt fer l'snorkel, doncs és bastant fàcil trobar-te-la quan estàs fent snorkel. És un mol·lusc, és un bivalva, perquè té dos valves, no? Dos closques. I bueno, com ja sabeu, aquests animals s'agrada menjant i agafen l'oxigen filtrant l'aigua. I no sé si us imagineu la quantitat d'aigua que poden arribar a filtrar en un dia, són 240 litres al dia, uns 8 litres l'hora, que està bastant bé. I aquests dies estava rondant per internet un vídeo que és molt curiós, es veuen dos aquaris, un amb aigua tèrbola, un té només aigua tèrbola i l'altre té aigua tèrbola més ostres. El vídeo és així un d'aquests vídeos que passa la càmera molt ràpid, el temps molt ràpid, i passen 2 hores, i a l'acabar les 2 hores es veu a l'aquari amb les ostres que l'aigua està completament neta, i a l'altre aquari encara segueix amb aquesta aigua tèrbola. És bastant espectacular el vídeo. I bueno, amb això queda clar que aquests animals són filtradors, i que bueno, això té una part positiva, no? Pot ser pel tema de que pot afavorir la presència d'aigües on la llum entri més, però clar, també té aquesta part negativa que ja hem comentat d'altres mol·luscs, com el musclus, no? Que es mengen tot això que filtra tot això que està a l'aigua, com pot ser les algues tòxiques, i que en algun moment s'han hagut de tancar badies per i llançar tota aquesta producció d'ostres quan s'han vist blooms d'aquestes algues tòxiques.
On viu l'ostra?
Doncs enganxadet a la roca. Des del primer moment, des que és una petita larva i que escolleix un lloc que li agrada, ja es queda de por vida. I cimenta, no? Sempre sembla, té una petita substància, una substància que és com un ciment, amb la que s'enganxa a la roca i està ahí tota la seva vida, uns 30 anys de vida.
La segrega estar. Ella, la
substància. Segrega ella mateixa, això mateix. I a vegades quan té les dues closques no diferencies bé, no? Perquè damunt de la closca li creixen un munt d'algues i de coses i no la diferències. A vegades és quan està morta, que queda una de les closques enganxada a la roca, que la veus molt blanca i amb tot el nàcar, i llavors t'hi fixes i dius, anda, mira, si en aquesta pedra n'hi ha ostres, no? I això, si us heu fixat algun cop a la seva closca, és bastant irregular, i es veuen molt bé totes com està construïda, no? Sabeu que aquests vivals es van construint de poc a poc, capa a capa, i a les ostres es veu molt bé, no? Aquestes que són com unes làmines, es veu una mica com si fossin les enagos, no? d'una faldilla. I això que us comento, poden arribar a viure 30 anys, 30 anys anclada a la mateixa roca, no sé jo si és molt divertida la vida d'una ostra.
I l'ostra és mascle i femella també, no?
Sí, sí, sí.
I com sabem si és mascle o femella?
No ho sabem. Molts cops segurament ens estarem menjant una ostra que tingui els dos gèneres, els dos sexes a la mateixa hora. No?
A la vegada.
A la vegada, molt bé. Perquè és bastant comú, no? Això en el medi marí, que primer siguin mascles, després femelles, en aquest cas de l'ostra pot arribar a aquest moment en què siguin les dues coses, val? I com es reprodueixen? Doncs com molts altres animals marins, s'alliberen els espermatozoides a l'aigua i aquests són transportats fins a arribar a una ostra femella, i l'interior d'aquesta ostra és fecunda. I d'aquí surt aquesta larva que poden nadar i nada fins que arriba a una roca que li agrada i ahí es queda.
Pues Aurora, moltes gràcies. Ja coneixem una mica més de l'ostra, per tant, quan ens la mengem, doncs ja ho veurem d'una altra manera.
Això mateix.
Vinga, fins a la pròxima.
Adéu.
L'Arxau.
Avui a l'Arjau, el Manuel de Ramon ens parlarà de la fauna piscícola del riu Ebre.
Avui ens hem traslladat fins al Museu de les Terres de l'Ebre per viure més a prop el riu i la seva fauna, la fauna del riu Ebre, peixos i nàiades. Aquesta és una part de l'exposició dedicada al riu Ebre que podem trobar al Museu de les Terres de l'Ebre. Per parlar de peixos, per parlar d'aquesta fauna típica del riu Ebre, avui ens acompanya el biòleg Pere Luque. Pere, què tal? Benvingut a aquest programa.
Hola, gràcies.
Quines són les característiques que podem trobar dintre de la fauna del riu Ebre?
Bueno, les característiques originals, perquè això s'ha d'entendre que les coses han evolucionat, han canviat molt al llarg del temps, serien uns peixos típics de la zona d'estuari, és a dir, de la part final dels rius, que és una zona que està molt influenciada pel mar també, perquè és on desemboca el riu. Llavors tens peixos tant de riu com a la part final, pots tindre peixos d'ambients més marins que entren una mica dins del riu. Inclús hi ha algunes espècies que poden viure tant al mar com al riu, que passen una fase de la seva vida al mar i una altra part la passen al riu.
Aquí seria un exemple clar, per exemple, de l'anguila.
Exactament, l'anguila és el que tothom coneix, a més és un peix que viatja moltíssim, se'n va molt a lluny a aparellar-se, a ficar els ous, i després l'angula, que és la que ens puja pel riu, que és el moment que s'aprofita per fer les captures comercials, l'angula torna als rius, ella es fa gran, i quan arriba un moment donat que ja té la maduresa sexual, torna al mar a fer la seva part de reproducció. Però no només l'anguila és un d'aquests peixos, hi ha peixos que són, per desgràcia, més rars que l'anguila, que també tenen aquest cicle, com puguin ser, per exemple, les sabogues, o els esturions mateix, o també les lampres de riu, que també és una mena d'anguila que parecita a determinats peixos que també fan aquest cicle de que venen, en aquest cas venen a desovar els rius i els alevins creixen al riu fins que tenen una certa mida, llavors van a fer-se més gran a cap de madurar al mar.
L'anguila és un dels típics peixos del riu i de la mar, però hi ha altres que són exclusivament de riu, d'aquests típics que veiem doncs, navegant per les aigües de l'Ebre, al seu pas per la desembocadura especialment. Quins serien aquests? Per exemple, la carpa?
Sí, la carpa, per exemple, seria un d'aquests peixos. La carpa és un peix que està present als nostres rius des de fa molts, molts anys, però que en principi, segons sembla ser, no acaba de ser originari dels nostres rius. Però també hi ha peixos com, per exemple, les tenques, o tenim les madrilles, que són peixos que sí, que tota la vida, els barbs també, que tota la vida han viscut als nostres rius i són peixos més típics de les parts altes dels rius i no, que no passa a desembocadura. A desembocadura podem trobar, per exemple, també peixos que viuen al mar, com els jobarros, però que també poden viure al riu i que viuen tot l'any al riu, com sembla els jobarros.
Què us vols decidir a fer una exposició aquí, en aquesta part dels peixos i nàiades dins del riu que té aquestes espècies que estem veient aquí, una desena d'espècies aproximadament, entre 10 i 12 peixos, són aquests els més representatius o n'hi ha més?
Sí, jo crec que són els més representatius. Vam intentar ficar sobretot espècies autòctones, és a dir, que han viscut tota la vida al riu. Hi ha alguna espècie que ha vingut forània, que és al·lòctona, però hem intentat de fugir d'això. I són els més representatius que podíem trobar, com te dic, el llobarro, les carpes, la saboga, la llampresa, la madrilla, la llisa, el barb, són aquestes espècies típiques. I també tenim aquí, també mostrant les quatre espècies de nàiades, de moluscos d'aigua dolça, de bivalves d'aigua dolça, que tenim al riu, un dels quals és molt important, que és la margaritífera auricularia, que és un animal que està molt per extinció i que té molt poques poblacions a Europa, i una d'elles està aquí al riu.
Per acabar, i molt ràpid, biològicament, també des del punt de vista ecològic, però també des del punt de vista econòmic, la fauna piscícola de l'Ebre ha jugat un paper important en el desenvolupament del territori.
Sí, bueno, i sobretot històricament, perquè pensem que hi ha peixos com l'esturió o la llampresa, que ara pràcticament estan desapareguts, que en l'edat mitjana eren exclusius dels reis, no? Només podien menjar els reis, era menjar de reis, i ningú els podia menjar que no fos el rei. Això demostra el valor que tenien econòmic en aquell moment aquests peixos. Després inclús hem arribat a tindre pesqueries d'esturió per a fer caviar a principis del segle XX, i bueno, les pesqueries de saboga eren molt famoses i molt conegudes. Realment, durant molt de temps, molta gent pescava en el riu i vivien de la pesca al riu.
Doncs Pere Luque, biòleg del Museu de les Terres de l'Ebre, avui fent aquest programa des de la mateixa sala dedicada als peixos del riu i a les nàiades de l'Ebre. Gràcies per estar amb nosaltres i a seguir mostrant aquesta fauna piscícola tan important que tenim al tram final de l'Ebre.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, Manel, moltes gràcies. També des d'aquí el nostre agraïment al Pere Luque per aquesta explicació de la fauna piscícola del riu Ebre. I nosaltres, doncs, bueno, hem de plegar avui. Començàvem parlant de la pesqueria del llagostí a la Mar del Delta. Ho fem amb Eusebi Rosales, president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, amb qui hem tractat també altres temes d'actualitat pesquera. El Joan Argentó i el Rafael Martí ens han explicat què és la cornera i com preparar també la truita de gambes. A la Gordia del Grumet, els Miss Fruns han interpretat Memòria de peix. A Barona Manàutic, avui hem parlat amb Àlex Pella, guanyador de la ruta del rom en solitari, amb rècord incluït. A Plankton, l'ostra ha estat el tema que ens ha tensat avui l'Aurora Requena i la fauna piscícola del riu Ebre, la que ens ha tensat el Manel de Ramon. Res més, tornem la setmana que ve. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom també de tot l'equip que fa possible el Blau Marí setmana darrere setmana. Així doncs, fins al pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.